Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
El nou govern bipartit format per PSC i Podemos fa 15 dies que camina i ho fa en minoria. Marta Farrés i Marta Morell tenen 11 regidors i estan a 3 de la majoria absoluta. Per tant, per aprovar qüestions de ciutat al ple hauran de buscar suports en els grups de l'oposició. Una geometria variable que pot decantar-se cap a Junts per Sabadell o cap a Ciutadans, per bé que també cap a la resta de forces de l'oposició. La formació taronja, però, ja ha dit que no es trobaran Farrés, mentre la pancarta que demana la llibertat dels presos llueixi a l'Ajuntament. Adrián Hernández, regidor de Ciutadans, bon dia.
Bon dia.
Deixi'm que, per qüestions logístiques, el podem presentar ja com a portaveu del grup municipal? És o no oficial? Serà vostè el portaveu del grup municipal?
Sí, nosaltres hem comunicat a l'alcaldia i al secretari de l'Ajuntament que jo seré el portaveu del grup municipal de Ciutadans i divendres, en el ple de demà, ja quedarà de manera oficial.
Per tant, aquest ple de demà previst per les 10 del matí, si no m'erro.
Correcte.
On s'acabaran de resoldre aquestes qüestions ja més pràctiques del dia a dia. Ciutadans ha de ser el grup preferent, soci preferent del govern per trobar acords?
Doncs això ho ha de definir, o s'ha de definir, el govern de la ciutat. Nosaltres vam estendre la mà després de les eleccions, primer amb un pacte d'estabilitat que vam oferir al Partit Socialista i més tard un pacte d'investidura, que les dues propostes que vam fer van ser una no contestada i la segona rebutjada pel Partit Socialista. Ja parlaven doncs de congelació d'alguns impostos perquè enteníem que és hora de premiar també a la classe treballadora mitjana de la ciutat, parlaven de regeneració, parlaven de reactivació econòmica, però el PSC o el govern va entendre que no era necessari a l'estabilitat de Ciutadans perquè té en l'arc del consistori altres formacions doncs, per aconseguir-la. Llavors, nosaltres continuem amb la mà estesa al govern perquè entenem que la ciutat necessita estabilitat i necessita un pacte de governabilitat, que això no vol dir entrar en el govern, perquè, per cert, Ciutadans no ha demanat entrar al govern de la ciutat.
En cap moment s'ha posat damunt de la taula entrar
no.
al govern?
No.
Per què?
No. Doncs perquè nosaltres vam fer un anàlisi del resultat electoral. Nosaltres, l'objectiu principal era canviar el govern anterior i que totes les forces que componien el govern sortissin del govern, que és un objectiu que s'ha aconseguit, i prioritzàvem l'estabilitat i el canvi i la millora de la ciutat per damunt de que nosaltres estiguem dintre del govern. Ara, en el pacte de governabilitat que vam oferir i que oferim al PSC, allà podem parlar de tot, però vull dir que no és una prioritat o no és una línia que portem de o entrem al govern o no hi haurà estabilitat. No, nosaltres estem oberts a parlar de tot. No sé si les formacions ho fan d'aquesta manera o no, però nosaltres és la manera d'entendre o d'estimar la ciutat, que per damunt de tot està l'estabilitat i el canvi a la ciutat. Però insisteixo, és el govern el que ha de decidir quin és el seu soci prioritari i a dia d'avui no és Ciutadans.
És Junts per Sabadell?
Jo crec que sí. Almenys dona la sensació i d'alguna manera també ens han transmès que la prioritat d'alguna manera és Junts per Catalunya, Junts per sí.
Junts per Sabadell, aquesta prioritat...
Junts per Sabadell, perdona, sí.
Hi ha una qüestió de noms, oi?
Sí.
Els acords amb Junts per Sabadell inhabilitarien que Ciutadans aprovés algunes qüestions amb el govern?
A veure, nosaltres aquí portem 4 anys treballant a la ciutat a nivell institucional i nosaltres hem aprovat coses amb el govern anterior que més antagònics jo crec que no érem. Per la qual cosa, cap persona posi en dubte del treball del grup municipal de Ciutadans per la ciutat. Però és veritat que la posició no pot ser la mateixa davant tenim un govern que estigui, en aquest cas, Junts per Sabadell o que el soci preferent del govern sigui Junts per Sabadell.
La pancarta que demana la llibertat dels presos ha tensat les relacions entre Ciutadans i el govern? Perquè veiem aquell comunicat que ens enviaven dient que no es trobarien amb el PSC mentre la pancarta seguís a Sant Roc.
No, bueno, jo crec que no. La relació continua sent cordial, però és veritat que nosaltres estem molt sorpresos i un punt indignat, si em deixa, perquè al final és el compliment de la llei. No és el que pensi un grup municipal o el que pensi un govern o altre govern, sinó que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que no és legal, tenia aquesta pancarta partidista a una façana institucional d'un ajuntament. Ja enteníem que l'anterior govern ho tenia molt clar, i al final, els darrers mesos, vam optar per dir, bueno, esperem el canvi de govern per modificar la pancarta. Clar, la sorpresa és que portem ja pràcticament dues setmanes del nou govern i continua la pancarta. I hem de dir-ho, al final, tenia aquesta pancarta, el que s'està dient és que Espanya no és una democràcia, és que a Espanya hi ha presos polítics i que aquí no hi ha un estat de dret. Llavors, això que ho defensi l'anterior govern, doncs podria tenir la seva lògica política, encara que jo estava oposat a aquest plantejament, però que ho digui el Partit Socialista, el partit del govern d'Espanya, que mantingui una pancarta que diu que Espanya no és una democràcia, a part de no tenir sentit i anar en contra del propi electorat del PSC, va en contra de la lògica i de la legalitat. Per tant, nosaltres primer vam fer un comunicat, però quan vam veure la resposta de l'alcaldessa, que deia que ja tenia el seu propi tempo, doncs nosaltres també tenim el nostre propi tempo, i si hi ha pancarta, doncs no hi haurà relació bilateral. Hi haurà relació multipartidista, com vam tenir un dimarts una reunió amb els portaveus no oficials, però no una relació bilateral.
Jo recordo que quan ens acompanyava en campanya ens deia que Ciutadans no tenia la intenció, no volia fer política identitària, no? Que no volia entrar en qüestions identitàries. En la mateixa línia s'expressava també Marta Ferrés dient que volia governar la ciutat i no centrar-se tant en política identitària. Parlar de la pancarta no és fer política identitària?
No, precisament perquè si traiem la pancarta deixarem de parlar de política d'identitat. Mentre hi hagi pancarta hi haurà un tema de sensibilitat i d'identitat. Al moment que no hi hagi ja podem parlar de tots els temes de ciutat.
Però que no hi sigui la pancarta també hi ha una ideologia política al darrere, el fet de que no hi sigui aquesta pancarta, no? No,
mai havia pancartes a la façana de l'Ajuntament. La pancarta s'ha posat perquè una determinada ideologia la va imposar en el seu moment. Vull dir, l'Ajuntament és la neutralitat màxima de la ciutadania. Si hem d'anar posant el que un ajuntament o un govern de torn pensi sobre qüestions rellevants, és que no tindríem una façana, tindríem un diari de publicacions.
Quin tipus d'oposició vol fer Ciutadans?
La que sabem fer, constructiva, parlant de ciutat, posant projectes damunt la taula, evidentment els projectes que hem portat al programa electoral i el que ens preocupa, i intentar millorar la ciutat. És que no sabem fer una altra oposició.
Quins serien els projectes prioritaris per Ciutadans que s'haurien de començar a treballar des del govern?
Bueno, la recuperació, dignificació d'espai públic, sobretot dels barris, reactivació econòmica, transformació de l'administració pública. Jo crec que són tots aquells punts que portaven com a bandera a la campanya electoral i que són els punts que faran donar un pas endavant a la ciutat. Al final, si parlem de reactivació econòmica, això vol dir generar riquesa. Si generar riquesa es té més disponibilitat de diners per fer inversions a la ciutat o inclús per millorar prestacions que millorin l'estat del benestar a les competències municipals que tenim. I si millores els barris, doncs fas que la gent no vulgui marxar dels barris, que al final és una de les principals desigualtats, i el tema de l'habitatge, que avui en dia és un dels drames, no només ja de la joventut, i no només de la gent que no treballa, sinó d'inclús gent que treballa, les dues persones que tenen possibilitat de treballar i que no poden tenir un accés digne d'habitatge. Jo crec que són reptes importantíssims que tenim a la ciutat de Sabadell.
Sobre la recuperació de l'espai públic als barris, de fet, quan es presentava l'acord bipartit, el Pacte de la Concòrdia, com han batejat tant Marta Ferrés com Marta Morell, parlaven d'una recuperació de l'espai públic als barris, parlaven d'inversions als barris. Els han traslladat a quin serà aquest pla d'inversions o a quina manera faran aquesta política d'inversions?
No, tampoc hem tingut l'oportunitat, però el que sabem de l'acord de govern és el que sap la premsa, eh? L'acord que es va fer públic i una mica la roda de premsa que vosaltres vau explicar és el que sabem de l'acord, que hi ha titulars que ja ens agraden, el tema de recuperació de barris, de neteja, de seguretat, que estem en la mateixa línia. Nosaltres incorporàvem al pacte d'investidura el tema de la reactivació econòmica, sobretot del pla d'inversió anual en polígons industrials, el tema de congelació de l'IBI, perquè és l'impost que ha pujat més d'un 20% els darrers anys, i el tema de la regeneració i transparència, que nosaltres sí que demanàvem que un investigat per un cas de corrupció política, específicament per corrupció política, no per altres tipus de processaments, s'apartés del càrrec electe, que és diferent al pacte que han arribat Podemos i el PSC.
Uh-huh. Ara que parlem de justícia, com veu que Marta Ferrés hagi de declarar a finals de juliol?
en cas com a testimoni en aquest cas.
A veure, jo crec que ho hem de situar en el seu context, eh? Al final va com a testimoni i és una figura que en qualsevol sistema judicial, doncs és que en aquest cas la jutgessa instructora, em sembla que és, doncs que vol demanar informació i no hauria de tenir més importància que la que té. Ara, és evident que una figura d'una alcaldessa que hagi d'anar al jutjat per casos que afecten clarament al seu partit polític i a l'època en què hi ha gran responsabilitat, doncs no és bo per la imatge de la ciutat. Jo el que espero és que aquest testimoni doncs, serveixi perquè la justícia continuï treballant. Nosaltres com a grup municipal demanarem que immediatament després d'anar a declarar el jutjat, doncs en una junta de portaveus ens expliqui el mateix que li expliqui el jutge, respectant també aquesta separació de justícia i ajuntament. I evidentment el que sí que ens preocuparia molt és com surt després d'aquesta declaració, perquè pot sortir cap a casa sense cap tipus de problemes o podria sortir com a investigada, aquí sí que tindríem un greu problema, però de moment situar-lo tot en el seu context, va com a testimoni i de moment nosaltres no hem fet cap declaració perquè al final és una figura que en qualsevol sistema judicial doncs, ha d'ajudar a discernir què va passar en aquells moments que ella tenia gran responsabilitat, per cert.
I si sortís com a investigada?
Doncs seria un problema i aquí ella hauria de fer una reflexió i el seu partit. No podem tenir, jo crec que no podem tenir una investigada per un cas de corrupció com a alcaldessa de la ciutat. Jo crec que és molt evident.
Com ha vist la sentència, en aquest cas d'Esmats, aquest arxivament de la causa doncs, contra exregidors de govern, l'exalcalde també i alguns funcionaris?
Doncs nosaltres, en la mateixa línia que portem dient tots aquests mesos, és que nosaltres al final ens hem de guiar per totes les resolucions judicials. I a partir d'aquí doncs, prendre les decisions. I en aquests casos, jo crec, bueno, de fet, jo crec que les majories de resolucions que estan sortint no són favorables a l'empresa, amb la qual cosa que continuïn les causes i amb aquesta finalització de les causes doncs, prendre les decisions des de l'Ajuntament.
Li vull preguntar també per les retribucions a govern i oposició que s'han donat a conèixer aquests darrers dies, en aquest cas amb un increment notable de la retribució a l'oposició. Està d'una demanda de l'oposició al govern?
Doncs suposo que hi haurà grups de l'oposició que hauran fet demandes al govern. No és el cas de Ciutadans perquè no hem tingut la reunió bilateral per fer-li les propostes. Jo entenc que hi haurà algun grup de l'oposició que ha demanat i si li ha donat, perquè si no, no... És a dir, si no hi hagués un govern en minoria, aquesta proposta no hauria sortit. Això és molt evident. Llavors, jo sí que crec que és una proposta que va en la línia de recuperar el que es va carregar el govern de Bustos. Bustos va voler acabar amb l'oposició i ofegar l'oposició és no tenir recursos. Érem l'Ajuntament no només de grans ciutats, sinó inclús de ciutats més petites, que l'oposició tenia menys salari o sou i menys recursos, i ara s'ha donat un pas, evidentment, molt important, però jo crec que ha descompensat. Nosaltres l'únic que vam demanar dimarts en la reunió conjunta de portaveus era que nosaltres no volíem alliberat del portaveu, sinó que si el govern entenia que havia d'haver-hi aquesta disposició de diners, que fos el grup municipal el que decidís com fa aquest repartiment. Perquè jo preferia doncs, compartir amb els meus companys regidors per fer una millor tasca opositora que no només estar jo alliberat. Perquè al final...
Alliberat
treball...
vol dir que pel sou que rep no necessita treballar, diguéssim, per situar
sí,
una mica els oients,
eh? És dedicació exclusiva, és a dir, jo ara estaré obligat a deixar la meva feina a l'hospital perquè jo no puc tenir cap ingrés més que sigui la dedicació exclusiva de l'Ajuntament de Sabadell, evidentment, perquè és un sou alt, vull dir, és un sou molt, molt generós. Llavors, l'únic que demanàvem nosaltres era... Escolti, això de que hi hagi aquesta figura em sembla bé, però nosaltres volíem el model Santa Coloma de Gramenet i el model Mataró que es posa a disposició del grup municipals i jo a lo millor decideixo que la persona que ha d'estar alliberada és el José Luis Fernández, perquè jo tinc més flexibilitat en la meva feina o tinc alta disponibilitat o ho reparteixo 33-33-33 o 50-50. Llavors, clar, de les coses que nosaltres hem demanat, doncs, que vam demanar dimarts, però jo crec que dimarts ja ho tenien tot tancat amb el grup de l'oposició que ho tinguessin tancat, doncs hi ha coses que no s'han vist reflexada en aquest document, amb la qual cosa hi ha coses que jo agrairé públicament demà al govern i altres coses que diré doncs, que em semblen que no són equitatives.
Quan diuen el grup de l'oposició que tenen tancat, m'està dient amb Junts per Sabadell?
Doncs demà a l'hora de la votació ho veurem.
Doncs demà a l'hora de la votació, les 10 aquest ple.
No, ho dic perquè clar, jo tinc les meves suposicions, però demà suposo que ho veurem. Però ja et dic, nosaltres no hem tenit una reunió bilateral demanant és que si no ens dones això, no votarem. No, nosaltres vam tenir una reunió dimarts amb tots els grups que vam dir nosaltres votarem per paquet, no perquè em donis més salari, no, nosaltres volem un paquet. I nosaltres vam dir que no volíem que els plens municipals fossin dilluns, perquè la voluntat del govern volia que els plens municipals fossin dilluns a la tarda, i van dir, home, això no passa en cap ajuntament de Catalunya, hi ha el cap de setmana per mig, a l'hora de negociar govern i oposició i per mirar expedients no té cap sentit, intenti posar-ho un altre dia. Si no ha de ser dilluns, doncs nosaltres ens adaptarem, però que no sigui dilluns. Vam demanar que l'assessor que ara ens dona el grup municipals pugui anar a les comissions informatives, i vam demanar que nosaltres no volíem que el portaveu estigui alliberat. Nosaltres volíem que si aquesta disposició de diners es posava a disposició dels grups municipals, doncs nosaltres poder disposar per fer una millor tasca opositora. Perquè ara, fixa't, ara tenim que un assessor del grup municipal cobrarà 11.000 euros més l'any que els dos regidors, que no són portaveus. És a dir, s'ha fet una distribució, jo crec que molt poc equitativa i una mica injustificada, doncs pels motius doncs perquè s'havia d'aprovar sí o sí demà el que s'havia d'aprovar bàsicament.
Haurem de seguir atentament a aquest ple, que em semblava que seria un ple bastant de tràmit, però pel que està dient Adrián Hernández haurem d'estar atents també a les configuracions i als suports d'on venen, no? Els suports del govern de Marta Ferrés i Marta Morell. Deixi'm que li pregunti també per les dimissions de darreres hores a Ciutadans, les renúncies, com les està vivint i en quina ala o sector es trobaria Siscanià, Adrián Hernández?
Bueno, jo sempre m'he definit com un socioliberal, i evidentment sempre que hi ha doncs, personatges rellevants i en aquest cas un molt rellevant que és Toni Roldán, que a part jo el tinc en molt bona estima i jo crec que era un personatge molt important a Ciutadans perquè va liderar doncs, els programes electorals que hem tingut els darrers anys de transformació de l'estat a nivell econòmic, doncs home, és una mala notícia que un talent com Toni Roldán, no només per Ciutadans sinó jo crec que per la política en general, doncs, marxi del partit. Però al final jo crec que discussions i diverses postures hi ha a tots els partits i no sempre una executiva havia de tenir unanimitat. En aquest cas el Toni ha decidit marxar, jo crec que és un que l'honora i jo crec que s'ha de seguir treballant. Normalment els partits tenen problemes quan comencen a perdre vots. Nosaltres hem començat a tenir un petit problema quan hem pujat en vots a nivell d'Espanya. Jo crec que és qüestió de treballar les estratègies per continuar treballant en el projecte de Ciutadans. No estic preocupat, sí que evidentment tens posa, jo crec que ens hem de definir i que el diàleg que tenim a nivell intern doncs, sigui treballant doncs, per fer un projecte millor per Espanya.
Li estic preguntant a tots els portaveus que ens acompanyen o tots els representants dels grups municipals que han vingut fins ara i també li vull preguntar a vostè pels fets del dissabte del ple d'investidura, els incidents en sortir. Com els va viure, com els interpreta i què n'esperava de la resta de grups del consistori?
Home, va ser desagradable, primer perquè és veritat que jo no m'ho esperava. Jo, hi havia una concentració que jo dic, bueno, doncs es concentraran, faran la seva protesta legítima i tothom cap a casa i cap problema. I a mi em va sorprendre doncs, que ens vam veure allà al mig d'aquelles manifestacions, que ja no eren manifestacions sinó que eren intimidacions i que a 2 centímetres de la nostra cara doncs, van començar a insultar. Ho vaig veure malament bàsicament perquè anava amb la família. A lo millor si hagués anat sol, doncs comences a caminar i marxes a lo millor tan tranquil·lament, encara que és igualment de condemnable, eh? Vull dir que al final som càrrecs electes que podrem anar a caminar sense cap tipus d'intimidació. I llavors ho vaig passar malament bàsicament per la família, jo crec que són coses que no hem de permetre que passi, però sobretot a mi el que m'ha preocupat és que hi hagi forces polítiques, inclús els organitzadors, que no sortissin a fer algun comunicat o demanant disculpes, o que no era la intenció, o que se li havia anat de les mans, o inclús condemnant que cap intimidació és vàlida en democràcia. És l'única cosa que crec que lamento. Però bueno, al final continua treballant.
En aquesta línia, Juli Fernández, assegut a la mateixa cadira que vostè, deia que tampoc havia rebut per part de Ciutadans cap comunicat condemnant la violència de l'1 d'octubre, deia textualment, i d'altra banda, en l'ara de la Crida deia que la Crida no acostuma a fer comunicats per qüestions com aquestes, no en trobaran, va dir.
Bueno, la Crida fa els comunicats quan ho creu oportú, si depenent d'on vingui l'acció, doncs fa comunicats molt contundents i depèn d'on vingui, no? Jo crec que s'han de condemnar totes les intimidacions i qualsevol tipus de violència exercida contra ciutadans o en aquest cas contra càrrecs electes pel fet de pensar diferent. Jo crec que no hi ha pitjor en democràcia que intentar intimidar la gent pel fet de pensar diferent. Això és molt greu i és molt més greu que partits polítics democràtics no ho condemnin.
I sobre Juli Fernández i l'1 d'octubre?
Clar, és que la carta de l'1 d'octubre de Juli Fernández és una carta molt recurrent, però vostè fixi's que està comparant intimidació i accions de ciutadans contra ciutadans o de ciutadans de peu contra càrrecs electes i els seus familiars. I ho està comparant contra, per molt que no ens agradi, que per cert ja uns altres ja ho vam dir aquí, que hi havia accions que va fer la policia que s'estan investigant, perquè són evidents que no van ser del tot encertades, però està comparant una acció judicial, o sigui que venia per via judicial, de l'únic òrgan que té la capacitat coercitiva a l'Estat, que és la policia. Llavors, clar, fa unes comparacions que jo crec que perden tota la seva argumentació. I és a dir, si a tu no t'agrada un ordre judicial i una actuació policial, com no ens pot agradar quan fan algun desnonament, com no ens agraden quan van fer lo de Plaça Catalunya amb el 15M, o casos que hem tingut aquí a nivell de Sabadell, això no pot agradar, però bé, d'una ordre judicial, però que tu ho comparis amb una acció d'intimidació política en el dia de la Constitució d'un ajuntament democràtic a persones pel fet de pensar diferent o per votar diferent amb l'òrgan màxim de la representació política, home, penso que és pitjor fora de test.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí. Ens hem passat 2 minutets del punt de les 10. Actualitzem les qüestions més destacades d'aquesta hora i seguim endavant amb el programa.